Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a Ràdio Estel, posa't el dia dels titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Escolta-la cada dia de dilluns a diumenge a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Tota la informació de l'Església amb Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El programa que, com sabeu, fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa aquí a Catalunya, i que pretenem, i crec que aconseguim, apropar-vos al món de la digitalització. Pretenem ajudar-vos a assolir amb èxit aquest procés que ara està de moda, si més no esmentar-lo o dir-lo, que és la transformació digital. Normalment al programa portem un convidat, com avui tenim una convidada, que parlem d'un tema molt, molt concret. Avui potser el tema és un tema una mica paraigua, és un tema una mica més ampli perquè engloba diverses d'aquestes disciplines que potser alguna ja l'hem tocat aïlladament. Estic parlant concretament del ERP, paraulota que ara ens aclariran què vol dir, i per fer-ho tenim convidada avui a una persona de l'empresa Coneix, que és la Judit Coll.
El món és digital, a Ràdio Estel.
Judit, benvinguda al programa.
Gràcies.
I ara et deixo l'oportunitat de presentar-te, ens dius qui és, què fas i quina és la teva empresa. Uh-huh. Endavant.
Mira, em dic Judit Coll i soc business developer de l'empresa Coneix. És una empresa que des del 2002 va començar a desenvolupar el seu propi producte, que és una ERP per un mercat molt específic de les empreses que treballen per projectes. A més, soc sòcia de l'empresa i estic amb temes de vendes des de fa 6 anys de manera intensa.
Bé, doncs el primer que necessitem aclarir és que de moment estem en clave d'enigma. Què és això del... Bé, molta gent ho deu saber, però molts també no. Què és un ERP? Si comences, potser definint inclús les 3 lletres que volen dir i després aquesta disciplina com a tal que cobreix.
Sí, mira, les ERPs són sigles. Els americans són molt amics de les sigles. És Enterprise Resource Planning. Per tant, seria la planificació dels recursos de l'empresa. Això ve de lluny. Fins i tot abans de tenir la xarxa i la digitalització a nivell de connectivitat, les fàbriques necessitaven controlar tots les seves entrades de material, els estocs, les ordres de fabricació, les seves vendes. I, per tant, necessitaven tenir tot uns registres molt detallats per poder després analitzar i tenir tot controlat el que era el seu negoci, des de lo que entra fins a lo que surt.
Sí, perquè entenc que la PYME tradicional, la PYME bueno, catalana i la PYME en general a tot el món, sí que evidentment té una sèrie de processos i molts d'ells informatitzats, un d'ells indiscutiblement és la comptabilitat, però que estan aïllats. Per aquí tinc la comptabilitat, per allà tinc no sé quin programa, però, o potser m'ho monto amb un Excel, amb un registre de clients, després, jo què sé, vaig fent invents amb Words, en Excel o amb trossos de programa que trobo per allà i més o menys controlo la meva empresa. El que passa que això, evidentment, tot aquest control em treu temps de fer el que haig de fer, que és fer cargols o fer sabates. No sé exactament el que estàs fent.
Correcte.
Llavors, explica'ns aquest ERP com integra tot això i sobretot què integra, quins processos aborda.
A veure, això que has dit és molt interessant. La gràcia d'un ERP és tenir una base de dades única, de manera que els departaments no siguin com sitges estanques o capses tancades, no? Com abans es deia, dissenyar per sobre la paret. Doncs l'ERP el que et permet és que les dades es posin un sol cop. Per tant, l'ERP moltes vegades és un destructor de fulls de càlcul. El full de càlcul aquell que et dius, no, aquí posaré els no sé què dels comptes d'aquest no sé què, i que a més ho fa una altra persona i que també ho fa per nosaltres, i després són dades inconsistents, que no encaixen i que es perd molt de temps. És molt ingrat haver d'averiguar quin és l'error que hi ha en dos ERPs, en dos fulls de càlcul que se suposa que t'han de donar el mateix resultat, et tornes mico. Aleshores, jo sempre que explico els avantatges d'un ERP, els dic, mireu, tindreu, és un SaaS i per tant tindreu un recurrent, però és que només que s'estalviïn una hora al mes, que a més és l'hora que més els hi empipa, de buscar la informació on no la troben i de poder tenir dades inconsistents i haver de presentar l'informe mensual, només que t'estalvies això, ja ho tens més que pagat. Imaginem càrrecs directius, ja no et parlo.
Sí, sí. Per exemple, el que has dit, la base de dades de clients o de proveïdors, del que sigui. Sí, clar, jo escriuré Josep Martínez i l'altre potser posa Pep. Jo posaré el mòbil, l'altre posarà el fixe. D'aquesta manera hi ha una única, que evidentment hem de tindre unes normes per omplir-la, però de tot, no? De sigui de comandes o sigui de tal, tenim bases de dades úniques. La qual cosa, només això ja és un grandíssim avantatge.
Clar, correcte. Després m'has dit quins processos integra una ERP. Aleshores, per exemple, si es tracta d'una enginyeria que només fa projectes d'enginyeria, però que no compra i ven material, doncs els processos que inclourà la ERP serà tota la gestió de vendes des del primer contacte amb el client fins que rep la comanda, tota la documentació associada al que és els avantprojectes, la cotització, el pressupost, el avantprojecte, després tot el que és la feina interna, tot el que siguin actes de reunions, informacions rellevants que ens ha canviat, especificacions al client, negociacions que hem fet per ampliar el contracte, el que fos, i, finalment, el lliurament dels treballs lligats potser a taxonomies, a paraules claus, perquè m'interessa molt guardar una informació sobre forjats aplicats amb fosa, amb no sé què, i, finalment, tot el que siguin les facturacions, podent comparar la gestió del projecte si s'ha pogut facturar en la data prevista de facturació. I, finalment, hi ha tota la part de comptabilitat. Però que això, jo sempre també dic, l'avantatge d'un ERP respecte d'un programa pur i dur de comptabilitat és que en la comptabilitat només hi podem posar les factures que ja s'han emès o que ja s'han registrat com a rebudes. En canvi, en un ERP tu hi pots posar una expectativa de facturació, perquè tu tens una venda que et paguen ara el 20% del projecte i d'aquí 5 mesos el 80% del projecte, doncs allò no és una factura que tu esperes poder emetre al cap de 5 mesos i cobrar al cap de 6 mesos.
Ho has deixat molt clar, però jo encara voldria baixar un fil més. Quins programes dels normals, dels que coneixem la gent? Per exemple, tothom sap que hi ha un programa de comptabilitat, que tindrà el nom que tingui. També hi ha un programa que potser la gent també coneix, que és un CRM, que també m'agradaria que ens expliquessis. Però quins altres? En una empresa normal, no? Baixem un nivell de l'enginyeria i anem a una fàbrica-taller que fa comptabilitat, evidentment, i té un procés de clients i de proveïdors.
D'acord. El que ens trobem moltes vegades, precisament, és això, que la informació està dispersa en diverses aplicacions, ja no dic diversos fulls de càlcul. Val? Aleshores, pot ser que tinguem un programa que sigui només un CRM, que això se li diu Customer Relationship Management, però que en realitat són les bases de dades. Tots els CRMs es basen en tenir una base de dades amb tots els contactes de l'empresa. Alguns es fixen només en els clients, els altres necessiten clients, proveïdors, partners, prescriptors, etc. I a partir d'aquí és com gestionen les seves oportunitats de negoci. I això ho tenen en una aplicació. Després tenen una altra aplicació, que és la gestió del magatzem. Quant stock tinc, quines referències tinc, quin inventari tinc, per poder consultar si tinc, per poder albaranar cada vegada que entra una cosa, etc. Després tinc un altre programa, que és el de comptabilitat. I després tinc un altre programa, que és el de gestió de projectes. Val? I això, i després tinc un altre que potser doncs, em fa una altra funcionalitat, com són els recursos humans i el portal de l'empleado i poder avaluar les persones i tenir un registre de quan se'ls ha pujat de categoria, el sou o quant temps fa que estan en un contracte concret. Si tot això ho tens amb aplicacions, està bé, les aplicacions sempre et faciliten la vida, però són disperses, tornem a estar en el mateix. La mateixa dada l'has de passar d'una aplicació a l'altra aplicació. Aleshores, les ERPs moltes vegades no ho cobreixen tot. El que fan és integrar aplicacions via API en el conjunt. Per exemple, coneix i integra Tableau. Per què? Pues perquè Tableau és excel·lent, és una eina de business intelligence, és excel·lent per fer gràfics i taules molt netes i, aleshores, nosaltres no som els experts en fer això. Per tant, ho integrem. Si una altra empresa el que vol és una aplicació de mailings que tingui les prestacions que té un MailChimp, un Wix, el que sigui, doncs aleshores ho integraríem en mode en via API, de manera que no només preparem les campanyes a partir de la segmentació de mercat, sinó que, a més, ja s'envien els correus amb les imatges ben maques, amb les tipologies de lletra i tot com s'ha d'enviar un butlletí, com el que envieu Barcelona a Dot.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Llavors, un ERP, el que comencem a no entendre és perquè no ho té tothom, perquè, bueno, no vull dir paraulotes, però vaja, si més no és la panacea, és algo que serveix per tot. Una pregunta concreta. Clar, cada departament o cada responsable tocarà un tros d'aquest ERP, el de comptabilitat, la part de comptabilitat, el magatzem la seva i el de clients tocarà el CRM. Però el gerent, el CEO, el director de l'empresa, ell pot tenir, ell no vol embolics, ell vol dirigir l'empresa i facturar més. Ell pot tenir una mena de tablier del cotxe, un quadre de mandos, on vegi tot resumit el que fan tots els altres gràcies a aquest ERP?
Tomàs, has donat en el clau. Un ERP no es pot implantar si no hi ha un suport directe i un compromís explícit de la direcció que potser donarà autoritat en una persona que serà el que s'encarregarà de fer de pal de paller de la implantació de l'ERP. Com entro jo i com entren tots els que implanten ERPs a direcció? Doncs dient-los que, com que tens totes les dades ja entrades, el que jo en dic alimentar la bèstia, després ells podran veure uns gràfics que condensaran molta informació amb una gràfica i una taula. Molt senzilla. I després, si alguna cosa no li quadra, podrà clicar i anar a buscar el desplegament de per què ens hem gastat tant amb aquesta partida de compres. Val? Nosaltres hem col·laborat ja fa un any amb TogrowFi, que són experts financers. Per què? Perquè ens ajudessin a definir les pantalles de Tableau dirigides a gerència. I a mi hi ha una que m'encanta, que és posició global. I el gerent, en qualsevol moment, des de la platja, té allò que dic, té una preocupació, no sé com estem, pot agafar el mòbil i pot veure quan ha facturat, quin marge ha obtingut i quan té a caixa. És que amb aquestes tres dades ja en tens prou. Ja saps si vas bé o vas malament. Per què? Perquè si tu tens un marge negatiu, per molta caixa que tinguis i molt que facturis, anem malament, perquè com més venguis, més perdràs. Per tant, el teu saldo s'acabarà fonent, però ja. Més aviat has de dir al venedor, para de vendre.
Molt bé, aquesta eina és superinteressant. Una cosa que també sempre parlem en aquest programa, que parlem de canvi, és el rebuig al canvi, perquè hi ha un rebuig. Hi ha molta gent que està molt còmodament instal·lada amb el que sempre ha fet i no vol canviar. Preocupant és quan això succeeix a la direcció general. Però també una cosa que hem observat és que els departaments intermitjos de vegades aquestes eines veuen que és un perill per la seva supervivència, perquè diuen, ara fotran un programa i parlant de fotre, després em fotran a mi al carrer. Sí. Que no necessàriament ha de córrer això, però m'agradaria que despejessis una mica aquesta por d'aquest mando intermig que té por i posa pals al paller. Pals al paller estaria bé perquè encara s'aguantaria més, però pals a la roda. Perquè en el fons perquè té por, no? Sí. Però treu-li la por, sisplau.
Aquest aspecte és super, super, super important. És la gestió del canvi, perquè no només es necessita una il·lusió i un compromís de la direcció, sinó que els mateixos directius em pregunten què haig de fer perquè els meus empleats no se sentin fiscalitzats. Imaginem que jo tinc una empresa de 20 persones i els dic que a partir d'ara haureu d'imputar les hores que es dediquen a les tasques que us hem encomanat dels projectes. La primera reacció és em volen controlar. I aleshores ho dic, però els hi has d'explicar sobretot que tu ho fas perquè d'aquesta manera tu podràs fer les següents ofertes adaptades a la teva realitat. Si jo em penso que sempre fas uns càlculs o una memòria final en 4 hores i en realitat tu n'hi dediques 8, jo la propera oferta ja tindré en compte que tu necessites 8 hores per fer aquesta memòria, perquè es fa i es revisa, etc. Per tant, és una manera de treure la por a les persones, de que és una manera de que es comunicaran millor, hi hauran menys mals entesos, seran més productius i podran remar tots de manera més sincronitzada.
En aquest sentit, vosaltres sou l'empresa que implementa l'ERP. Però feu algun tipus de curs, de curset, de mentalització? Perquè, clar, si ho explico jo, que sóc el jefe a tots els meus empleats, diran, sí, clar, tu, mira, no, jo vull que vingui algú de fora i realment m'expliqui i que jo entengui que allò serà bo per l'empresa i bo per mi. Feu sí. Formació?
Sí, això és una cosa que hem detectat d'un temps ençà. Necessitem dos tipus de formacions que jo en dic a quatre mans, val? Com el piano a quatre mans. És molt important que es pugui fer una comunicació, nosaltres ho fem tot en remot, però encara que sigui en remot, una comunicació amb tota l'empresa, en la qual es parli de que, senyors, implementarem aquesta eina que us servirà per això, per això, per això, per això, i que el director de l'empresa digui sí, perquè no volem que ens torni a passar com tal, 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 o perquè hem vist que és molt important doncs, assegurar-nos de que la informació rellevant es va a un lloc que després es pugui consultar, perquè teniu dret a tenir una baixa i no ser imprescindibles i poder tornar i tenir tota la informació del que ha passat. Per tant, és una motivació perquè puguin veure a on estaran després d'implantar l'ERP i quins beneficis els donarà. Després, en el procés d'implantar l'ERP, nosaltres no només la implantem, sinó que la dissenyem, perquè la vam començar a dissenyar el 2002, després de fer tota aquesta implantació, que és un procés que a vegades hi ha un impàs de no veig la llum del túnel, al final del túnel, doncs hem de fer una altra formació a quatre mans. L'expert de coneix el que explica és la mecànica pura i dura. I el director diu, allò que ha explicat el tècnic de coneix, sobretot en el vostre cas, no em classifiqueu els projectes de tipus tal com a tipus qual, perquè si no després embrutem tota la base de dades i no podem fer un anàlisi per departaments o per tipus de projectes. Perquè ell sap el seu negoci, ell és el que coneix el seu negoci i nosaltres l'únic que hem fet és parametritzar segons les seves instruccions i, evidentment, parlar el seu llenguatge i posar-nos en el seu lloc.
En el cas d'empreses, estem parlant de pimes, però hi ha moltes pimes que estan globalitzades i que treballen en altres països o que importen i exporten i això comporta monedes diferents, per exemple, ja és una cosa en quant a la facturació, sí. O inclús disposicions legals diferents. Totes aquestes diferències, vull dir, un ERP degudament implementat contempla tot això?
Sí, per suposat. Per exemple, és una de les preguntes que ens han fet des de fa més temps. Escolta, és que jo treballo amb monedes diferents perquè tinc una seu a no sé què o cobro la màquina amb moneda diferent. Llavors, nosaltres, per exemple, és una solució que, com podria ser una altra, ho linkem a el que és el canvi actual segons la web no sé què i, per tant, tu pots posar que l'import de l'operació o de l'ordre de fabricació és amb dòlars, amb euros, amb iens, amb el que toqui. Després, abans, sí, que, sí que el tema fiscal canvia de país a país i aleshores sí que es complica la cosa.
Abans has parlat d'integrar, però has dit molt per sobre. Jo ja tinc, a la meva empresa, ja tinc un programa concret d'emailing i tinc un altre de comptabilitat. No, inclús tinc un CRM, mira, tinc tres. Ara no vull comprar aquest nou que m'ofereixes tu o qui sigui amb un nou ERP i jo, nosaltres integrarem tot. Ja ho has dit, però abunda una mica amb el fet de que puc aprofitar el que ja tinc, perquè sí. l'eina ho integra i absorbeix les dades.
Sí, és així perquè nosaltres el 2002 vam començar a programar aquesta eina web amb una demanda conjunta de 6 empreses tecnològiques i elles, totes elles, tenien la comptabilitat externalitzada. És a dir, tenien una consultoria fiscal, laboral,
exacte,
i que els feia totes les coses externament. Aleshores, és impossible que aquesta gestoria et canviï de programa perquè un client li diu «Ah, no, és que ara m'heu de posar el mòdul de comptabilitat de Coneix». No. Aleshores, el que estem molt acostumats és a fer la sincronització. I ara mateix, el programa comptable que nosaltres oferim en Coneix està sincronitzat completament, però no l'hem desenvolupat nosaltres perquè no som experts fiscals, som enginyers i experts en gestió de projectes.
Una pregunta que amb els temps que corren, evidentment, t'haig de fer. Estem vivint la pandèmia, la Covid famosa, que ha canviat tot.
Sí.
Inclús la forma en la que estem fent aquest programa de ràdio. Però el teletreball s'ha imposat, el qual vol dir que la meva empresa segurament ara la tinc dispersa. Tinc per aquí el comptable, per allà el no sé què, salvo que sigui una fàbrica, no? Però...
Sí.
Llavors, això, la Covid ha afavorit la relació Covid-ERP?
Doncs mira, és que ha afavorit. Ha afavorit perquè les ERPs que estan al núvol permeten que qualsevol empleat pugui treballar des de casa, sempre només necessita un ordinador, una tablet o un mòbil i una connexió a internet. Els nostres clients ens han dit, gràcies a que havíem implantat Coneix, he pogut treballar, seguir funcionant durant tota la pandèmia sense problemes. Si tu implantes una eina com aquesta o qualsevol altra que sigui adequada al teu negoci i ho complementes potser amb un chat tipus Discord o l'integres i pots estar en comunicació amb els teus companys via remota, però és que a més via el propi programa ja estàs treballant en remot, doncs això ha sigut significativament important per la quantitat de demandes d'empreses que s'estaven ja pensant ho haig de fer, però que en el moment que ha vingut la pandèmia ha dit que ho hauria d'haver fet, ara sí que va la bona.
Ara et deixaré que et facis tu la propera pregunta. Estem fa una estona parlant d'ERPs i de problemes que resol dintre de la PIME i segurament hi ha alguna pregunta que no t'he fet i que és important que coneixem. No sé què m'he deixat de preguntar-te dintre d'aquest món que és bo que sapiguem.
De manera molt ràpida, jo diria, és quan necessito una ERP i per on començo a buscar-la?
Molt bé, molt bona pregunta.
Jo necessito una...
Un moment que te la faig. Quan necessito, Judit, una ERP i quan començo a buscar-la?
Mira, jo crec que el símptoma més clar de que necessites una ERP és quan perds el control. És que no sé ni quants projectes estem fent, ni sé el que estem guanyant, ni sé on estem. Me n'entero quan faig l'impost de societats al juny de l'any següent. Val? Això, contraposat a empreses que ens han dit el dia 3 de cada mes ja tinc tancat el mes anterior. Val? Llavors, això crec que és d'això. I com, quan me n'adono i em faig conscient que la necessito, jo el que aconsellaria és busca portals de cerca de solucions, que n'hi ha molts i molt bons, perquè et facin les preguntes adequades de qui ets, quanta gent sou, quan factureu, quines necessitats tens, quins mòduls vols, quines funcionalitats estàs buscant, perquè ells t'aniran dirigint i et orientaran i et diran pues aquest, aquest i aquest, els hi acabo de passar el teu contacte i es posaran en contacte amb tu.
Bé, ens queden 2 minuts. Última cosa que sempre m'agrada dir, treu-nos la por. O sigui, digue-li a aquest empresari que t'està sentint, va, tio, posa-t'hi d'una vegada que val la pena.
Jo els hi diria molt clarament, llanceu-vos a la piscina, igual que el teletreball ha sigut una cosa que ha costat i quan s'han llançat a la piscina han vist que era factible, qualsevol empresa, excepte doncs, les que són de tocar, no? Perquè pensa que tu vas ser capaç de posar informàtica. I això va ser un salt molt gran. Vas ser capaç de llançar els taulells de dibuix per posar programes de CAD i te'n vas sortir. Doncs ara posa un ERP i veuràs que te'n sortiràs.
A Ràdio Estel, el món és digital.
Molt bé, m'agrada perquè no els has insultat. Els he dit que ja van ser atrevits en un moment determinat. No s'han sentit tontos. No ens hem sentit tontos per no haver-ho fet. Al revés, ens has encoratjat dient que ja ens hem llançat altres aventures, que anem a aquesta, que no és cap aventura, que és una seguretat. Judit, hem arribat al final del programa, no del programa, sinó del temps. Moltes gràcies per haver estat aquí. Ens has fet llum sobre un tema que no havíem tractat mai i que crec que realment ha estat molt, molt interessant. Res més. Gràcies, repeteixo. Gràcies a tots vosaltres també per sentir-nos des de les vostres cases, des de les nostres empreses, i tornarem la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Arriba l'estiu amb el cafè d'aquell matí, escoltant Serrano i Jara davant del quadre que vas pintar Genín. València es desbordava de tendresa aquella nit, començava a sortir el sol i amb el tren via de camí cap a Verdín. Després de parar a Nissa on vaig fer nit per descansar, en algun quiosc de Sàsser vaig comprar el bitllet de Peguimar. Amb Ajaccio la mirada vaig fer escala a Bilbao, despertava un altre cel dins la vesprada i Santiago es veia immens. En el camí cap a nosaltres lloc del que tracem, no hi ha més món que el que volem. En el camí cap a nosaltres el somriure serà l'arma, al nord el lloc i l'abraçada. L'última batalla la vam perdre en el primer comiat. Gairebé al mateix temps que amb tu lliscava el pinzell, coneixia Galeano i Jean-Paul Sartre, fent del maig un lloc etern. Va ser prop de la llum, allà on vaig perdre el compte ja, de les voltes dels camins fins a arribar a les portes de Geni. Riure serà l'arma, al nord del lloc la barricada. L'última batalla la vam perdre.
primer comiat.